Bona nit. Estem aquí de nou a Ràdio Sarrià amb...
En Joan.
La Dolors.
I la Tati.
A la quarta paret, per parlar-los de teatre. Aquest gener, la secció del tema del mes la dediquem a parlar de teatre amateur. I tenim també les seccions habituals de nomenclatura teatral i les recomanacions del mes. Alcem el taló i comencem!
Nomenclatura teatral. Avui parlem de tipus d'assajos. Segons les característiques de l'obra de teatre que es vol aportar a l'escenari i els criteris del director, els assajos s'estructuren d'una determinada manera i tindrem diferents fases o tipus d'assajos. Hi ha textos de teoria del teatre que arriben a distingir fins a 14 tipus d'assajos teatrals. Començarem alguns tipus d'assajos i paraules relacionades amb assaig teatral. Assaig de taula. Si es parteix d'un text teatral que es vol portar a escena, normalment es comença amb una lectura col·lectiva del text i un treball d'anàlisi seria la fase de l'assaig de taula. Aixecar l'obra. S'anomena així el fet de posar en peu el text fixant tots els moviments i accions que han de realitzar els actors. En aquesta fase, els actors interioritzen totes les paraules que els assenyala el director. També, en relació amb aquesta tasca, s'utilitza el terme marcar l'obra.
Assaig a la italiana. És un assaig que es realitza sense moviments. Només es passa test. Es realitza per exercitar la memòria del test i les seves rèpliques. Assaig a l'alemanya. Al contrari que l'assaig a la italiana, l'assaig a l'alemanya es focalitza en assajar els moviments i el test importa poc. Es tracta de recordar de forma ràpida i fluida les accions que s'han d'executar en l'obra. Assaig tècnic. Aquí es convoca no només l'elenc d'actors i el director, sinó tot el personal tècnic que forma part de l'equip. Tècnics de so, tècnics d'il·luminació, regidor... D'aquesta manera s'assagen tots els aspectes tècnics relacionats amb l'espectacle, com ara l'escenografia, la música o la il·luminació. Aquest assaig tècnic s'hauria de fer en el mateix lloc on es representa l'obra. Assaig de transicions. Les transicions són els moments en què es canvia d'una escena a una altra o d'un acte a un altre. Poden incloure canvis de vestuari, canvis d'escenari, il·luminació i música. Especialment en obres de teatre que no són de gran pressupost, la majoria de les coses les mouen els propis actors i no hi ha tramoyistes ni maquinistes. I, per tant, aquests canvis s'han d'assajar.
Assaig general. És el que es fa pocs dies abans de l'estrena, sense públic o amb públic convidat reduït, però amb la mateixa exigència que si es representés l'obra del dia de l'estrena. En definitiva, l'assaig general serà idèntic a l'espectacle teatral que es vol estrenar. Per tant, en principi, no s'interromperà i es respectaran totes les pautes establertes per cada professional de l'equip. Preferiblement es realitzarà al teatre on s'estrenarà. Passe. En la fase en què s'aixeca o marca l'obra, els assajos són de parts de l'obra. Quan tots els actors ja són capaços de representar tot el text de l'obra sense interrupcions, seguint les pautes marcades pel director, es fan assajos anomenats passes de tota l'obra o de parts extenses de l'obra. Així, per exemple, podem dir es farà un passe de tota l'obra o es farà un passe del primer acte, etc.
El tema del mes. En aquest programa de la quarta paret del mes de febrer el dediquem a parlar de teatre amateur. El pla és que en propers programes també continuem aquesta línia i també parlem de teatre amateur. I avui, per parlar de teatre amateur, tenim un convidat, en Rafael Nieto, que ara us el presentarem. En Rafael Nieto és un veterà del teatre amateur perquè va començar ja en els 18 anys i ha format part com a actor i després ara es dedica a la direcció, però com a actor ha format part de diferents grups de teatre. De jove va estar en el grup Màscares de Girona, després va ser cofundador del col·lectiu teatral Ditirambe, seguidament va encetar una nova etapa en el Safareig de Salt i ara està dirigint, ja fa fa anys, després ens ho acabarà d'explicar, el grup amateur Increscendo, que també en parlem, que és un grup de Sant Gregori, i després també té una altra faceta, que és la faceta de dramaturg. Aquesta faceta va molt lligat també a la seva feina de direcció, segurament. Com que el director ha de treballar molt els textos teatrals, doncs, bueno, doncs li va agafar les ganes de poder provar la dramatúrgia i bueno, doncs ha guanyat prèmits. Va guanyar un premi amb un text teatral de curta durada en els Jocs Florals del Centre de Sant Pere de Barcelona. Després tenim el 2020 el quart premi de teatre Jaume Salés i Sant Jaume, convocat per l'Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí Pou, amb la peça El jardí dels jutges perduts. I una cosa interessant és que l'obra que l'hem parlat, d'aquesta que va presentar al Centre Sant Pere de Barcelona, és l'obra, la peça Nexus Opacus, i ha tingut recorregut aquesta obra, perquè la va presentar en el Festival Brix de Los Angeles i va estar escollida, i concretament una actriu, Elena Puell, doncs la va... Ella era la d'això?
No, ella sí, formava part de la companyia, la va triar, i llavors amb el director Bart Bross, més o menys, que es diu que és neoyorquí, ella i un altre actor, doncs, la van portar a escena i a més han fet un curtmetratge.
Bueno,
doncs... I aquesta és la història aquesta que vaig quedar al·lucinant.
Sí, sí. Bueno,
perquè no m'ho esperava, això. Jo, perquè bueno, això que dius tu de la dramatúrgia per mi és una afició. I tal com has dit, Joan, és molt interessant, perquè a mi em va bé d'adaptar textos. I quan tu has adaptat textos i tal, bueno, t'aficiones una mica a escriure, no? Però és una afició i punt, i me falta molta tècnica i molt d'aprendre.
Sí, precisament l'últim programa del mes de gener l'hem dedicat a la dramatúrgia. Mm. I després també mires la formació professional dels dramaturgs i va lligada, ja, a l'Institut del Teatre va lligada direcció i dramatúrgia.
Sí.
I les escoles també, a part de lo que sigui l'Institut del Teatre, les escoles de prestigi de Barcelona també hi ha l'especialitat lligada a dramatúrgia i...
Però és curiós perquè com la primera vegada que vaig intentar escriure, que me recordo que va ser l'any 81, perquè encara conservo el foli, perquè tenia la meva dona era metgessa i feia guàrdies, i jo a casa agafava, i me recordo que vaig pensar, escriure teatre és fàcil, tu. I vaig agafar una peça de Bertolt Brecht, d'aquelles que narra una història, i va, la vaig a transformar en teatre, que això és fàcil, això, fàcil. Vaig estar 3 hores per acabar un petit foli i vaig dir, hòstia, no, això no és fàcil. I em vaig apuntar la data, tal data de l'any 81, i fins després jo no vaig poder acabar de digerir una obra que diguis, bueno, mira, he escrit una cosa que sembla que sona bé.
Bueno,
són
èpoques.
Sí, èpoques i experiència. I tècnica, t'ensenyen molt la tècnica també.
Bé, doncs, hem dividit una mica el programa en 3 blocs, que és aquesta xerrada que tenim amb en Rafel. El primer bloc volem parlar una mica en general del teatre amateur. Ell va començar el 18, jo vaig començar els 40 i pico per món, per tant, tenim un recorregut una mica diferent, però bé, és la meva visió, després ell desenvoluparà el tema. El teatre amateur... Jo li veig línies diferents, perquè bueno, cada grup té la seva manera de funcionar i moltes vegades s'associa al teatre amateur, al teatre aquest de Tresillo, teatre de Pit i Cuixa, teatre de poble, i bueno, sí que molts de grups amateurs poder tiren més cap al vodevil, i després hi ha el públic, no? Després hi ha un determinat públic, podríem dir que el teatre amateur... Bueno, després parlarem si hi ha un públic específic de teatre amateur, però hi ha un públic que a vegades demana aquest tipus de teatre, no? Diu, bueno, i fa riure aquesta, jo per parlar de coses dramàtiques jo ja la vida és prou complicada, jo vull que em facin riure, no? És l'etern debat que tenim, que tenen a vegades els grups de teatre amateur, i sí que veus que a vegades hi ha línies, no? Estava repassant també una mica les obres que ha fet en Rafael, ara tampoc poder no hi entrarem, però esclar, hi ha vodevils, però després també en els diferents grups que ha passat hi ha Shakespeare, Wilde, Goldoni, Chekhov, Bertolt Brecht, vull dir que Esclar, ell, en Rafael, ha passat per grups de teatre que no s'han dedicat només específicament a fer vodevils. Per tant, potser comencem ja per parlar una mica amb Rafael. Tu creus que hi cap aquest tipus de teatre que no sigui còmic en el teatre amateur? I com veus això de les dues línies aquestes?
A veure, Joan, primer ens hem de treure l'etiqueta de que el teatre amateur és de riure i tal. No, jo no estic d'acord. El vodevil forma part dels gèneres de teatre. Em sembla molt bé, perfecte. Jo he fet algun vodevil amb el grup Màscares, però el grup Màscares també va fer Homes i no de Pedrolo, també va fer altres obres. Però vaig aprendre el vodevil, que és de Lluís Cuquart i tal, no? Bé, pues perfecte. Tenia 18 anys o 19. Però si anem ara, a veure, això de fer, això que has dit tu, estic d'acord. Fa riure? Escolta, jo què sé si fa riure. A lo millor a mi fa somriure i a vostè li fa una rialla. Jo em penso que fa por a molts tècnics de cultura, fa por de dir, escolta, et porto una obra de Tennis Williams o d'Eugenio Onesco o d'Edward Albee. Jo considero que és la gran oportunitat que s'ha de tenir el públic que no entén en teatre, el públic que no sap qui és en Tennis Williams i l'Onesco, no? Però que va a veure una representació teatral perquè li agrada i paga una entrada. L'únic que es demana és que hi hagi una mena de qualitat amb l'obra, amb el muntatge que tu fas, amb la posta en escena, perquè són obres, a més, una mica de risc, no? Si pot caure en una... que si no estan ben preparades les postes en escena, fas una mica, no dic el ridícul, però déu-n'hi-do. Si tu aconsegueixes això, a mi, el gènere de teatre, després et podran dir, alerta, el producte no m'ha agradat, perquè no m'ha... però, o sigui, el treball que heu fet és perfecte. I jo crec que hem d'anar per aquí. El vodevil t'encaix, per exemple, amb les festes majors, molt bé, perquè hi ha grups que fan vodevils, fan les festes majors, fan diners, i aquests diners serveixen per muntar un muntatge que tu vols després i que costa una escenografia, costa diners. I ja ho saps, que cada vegada anem més estrets amb escenografies i aprofitem més les taules i no sé què més, i les cadires, perquè la part econòmica és important, no? I a partir d'aquí, ara, amb la campanya de teatre, que suposo que en parlarem, de teatre amateur, és on durant aquests anys han entrat moltes obres d'Ibsen, de Dariofo, de no sé què més, s'han fet mostres, i amb aquestes mostres l'important és barrejar una mica també la comèdia, que tampoc te sigui tragèdia, però que crec que el públic el que ell realment veu és el treball que tu fas. Mira, jo al grup que em vaig entrar en Crescendo sempre els dic una cosa, els grups amateurs, tots els grups tenen una línia que és la que és, no hi ha més. Però si tu logres traspassar aquesta línia, t'asseguro que el públic t'ho reconeix i els aplaudiments són diferents.
Bé, tu ja saps que havies vingut al vostre grup de Crescendo, havia estat en una mostra de teatre d'aquí, del Teatre del Centre de Sarrià. I sí que teníem sempre la discussió, a vegades amb la Junta, de quin tipus d'obres portem. Portàvem, normalment la mostra estava feta de 4 o 5 obres. Jo els hi deia, hem de posar-los-hi una que no sigui una comèdia.
Correcte, molt bé.
I bueno, i més o menys me van fer cas, no? I el públic no responia bé, també, vull dir, però esclar, hi havia vegades la Junta, no, és que el públic el que vol és riure. Bueno, però ensenyem-hi una altra obra i igual també li agrada. I també, bueno, van posar també un parell de mostres d'aquestes que jo vaig participar molt activament en l'organització, van posar també un musical, així és amateur. O sigui, jo crec que és la varietat. I el públic jo crec que també potser està variant, està canviant també.
Canvia. Perquè... Mira, les mostres de teatre de Sant Gregori en portem 11. I sempre han portat obres que, a part de la típica comèdia, que està molt bé, d'alguna peça de riure, perquè a més, el riure alerta una cosa també, una cosa és el text que fa riure, una altra cosa és els còmics, molt important, hi ha actors que surten a escena i rius, vull dir, no cal el text se'n fot, ells surten i hi ha rius amb ells, no? I llavors si tu portes aquesta varietat de teatre, la gent, hòstia, és que la gent li encanta, i el problema és que els tècnics de cultura potser no coneixen prou el teatre. Aquest és el problema. I tenen por. Hòstia, si no fa riure, la gent no li agradarà. Escolti, perdona, has anat a preguntar-los-hi. És que al final, dius, escolti, no, qui entén en teatre? Vostè o jo? Jo? Però molt bé, deixi'm a mi, ja m'hi arrisco. El que dius tu, m'he arriesgat. he portat a l'obra, és un musical i tal, i què? El públic, doncs perfecte, no? Ara, això sí, que el grup tingui una qualitat amb la posta en escena, eh? Si és així, vols portar un teatre de l'absurd i segurament fa riure, eh? Tampoc que a vegades diu, no, teatre de l'absurd, no, és que a vegades fa riure, surrealisme a la persona humana fa riure, també.
Sí, sí.
Però, en fi, jo ho veig així i el públic és agraït amb això, eh? Això que has dit, estic molt d'acord.
És això. Després, sí, jo també a vegades he vist per això que amb aquest tòpic, que a vegades passa, no? Perquè si hi ha gent que potser no ha vist massa teatre amateur i ha coincidit que el teatre amateur que ha vist és aquest de Piti Cuixa i així, sí. L'altre dia una companya meva m'ho deia, diu, ostres, que això, diu, el teatre amateur... Diu, fan aquest tipus d'obra que no m'agraden, no? Pues potser has vist poc teatre amateur i has ensopegat aquestes, no?
O potser has vist teatre aficionat, amb tot amb els respectes, que és el bé, que és el grup que està en un poble i que fa la seva obra per la festa major.
Sí, sí,
i em sembla perfecte, a més, perfecte. Però ja no és l'amateur que estem tots dos dies ensejant i no sé què més, sí. I pam, 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 pam.
Però bé, a vegades et posen etiquetes.
Sí, sí, l'etiqueta que te'n posa. Però jo crec que aquesta por s'ha de treure, i hem de ser valents de treure la por. I el públic, ja et dic, nosaltres a Sant Gregori ja portem 11 i la mitjana de gent que ve, que sempre ha vingut, són de 90-100 persones, ara últimament ja. Sí. I ja et dic que han portat obres que... Bueno, la cantant calva de tele, no? Vull dir, el Textoria del Zoo, de Guadalvi, el Mirall de Blanes, que fot unes creativitats. Escolta, doncs la gent ha estat... Després em pot dir que el text no m'ha agradat, no l'he entès, vale, d'acord, però hosti, quin treball, quina atenció.
Sí, sí, bueno...
Perquè a més ho comproves amb el públic. Quan no es tosseguen i no es mouen el cul de la butaca, vol dir que estan atents. O no?
Sí, 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 és la prova.
És així, no?
És la prova, sí, sí, sí. Amb això hi ha grups que, per exemple, vull dir, perquè jo a l'estar molt implicat en l'organització de la mostra vas parlant en diferents grups i hi ha grups que sí que tenen que han de prendre aquesta decisió, bueno, com tirem, com a curiositat durant una temporada, ara veig que ja no tiren per aquí, no? El grup T4 de Figueres, doncs en Jaume me deia, diu en fem una de cada. Però bueno...
No, en Jaume va fer una que fa 2 anys que es diu Ens ha caigut la sobra.
Sí, exacte.
Però i... la resta que ha fet ha sigut de Tennessee Williams, de...
Sí, ja, després ja...
I ara té la Casa de Nines.
Casa de Nines, sí, sí.
Però en Jaume va dir, perquè bueno, però també suposo que ells devien fer doncs, tota l'Alt Empordà amb festes majors i tal, i també devien fer els seus calés. I també t'he dit una altra cosa molt bo, i també és molt important que l'elenc, actors i actrius, tinguin, com t'ho diria jo, tots una altura determinada, perquè són arquetips, no? Jo que dius de Piti Cuixa, la criada, el no sé què més. I clar, l'elenc ha de tenir també una mica d'altura amb aquest, que tampoc és fàcil el vodevil, eh?
No,
bueno. No és fàcil, eh? És...
Bueno, un vodevil ben fet...
Sí, sí, perquè és l'actor que ha de... L'actor crea el personatge, no el personatge que era l'actor.
Sí, 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 sí. Doncs bueno, quan van començar a tenir el primer contacte, que també van fer aquella del lladre...
Sí, del lladre d'en Darío Fo.
Sí, sí, que bueno, li donaven també un caire, sí, també còmic, però diu, no, bueno, anem portant una línia d'una de cada, però després al final s'ha sí. tirat més per bueno, ara a Casa de Nines, que l'estan presentant a molts concursos.
Sí, sí, molt va, que molt va, una posta en escena magnífica.
Sí, sí, no, l'hem vist. Una cosa, per parlar ja amb teatre d'amateur en general, després, és curiós, mires la definició d'amateur i la definició, simplement, les que he trobat de diccionari, la contraposa a la cosa professional. En català, diu, definició de teatre d'amateur, com a adjectiu, persona que, especialment en esports i exercicis atlètics, no es considera un professional. Bé, és curiós que no parlen del teatre. La RAE, la Real
Acadèmia
Espanyola, que practica sense ser professional un arte, deporte, etc. Actor, deportista, amateur. Bé, com a mínim aquí posen d'actor. Però ho contraposen com a definició a professional. A vegades també diu, bueno, el que cobra és professional i el que no cobra és amateur. Després, a vegades jo pensant també amb això de la campanya de teatre, que després ens en parlaràs, no sé si en el món professional algú pot considerar que el teatre amateur a vegades és un intrusisme o... perquè ja, no ho he preguntat a cap professional, és una de les coses que si algun dia entrevistem, bueno, igual pot sortir. Les noves companyies que entrar-hi en el circuit es pot ser molt complicat i així, que un ajuntament pugui solucionar o pugui portar teatre a la festa major amb un grup amateur, no sé si hi ha, des del punt de vista dels professionals que comencen, pot ser considerat un intrusisme.
Una cosa que volia dir, amateur, també hi ha una definició que penso que és francesa, que és que estimo el teatre. Estimo el teatre, en aquest cas estimo el teatre, no? En aquest cas seria estimo el futbol, per exemple, no? I jo m'agrada més l'amateur així com estimo això que faig, no? I jo que deies del professional, destaquem una cosa. Un grup professional podem ser tu i jo, muntem un grup, paguem una llicència i som professionals, eh? Una altra cosa és l'ofici que tinguis a l'escenari, eh? És molt diferent, perquè jo soc professional, molt bé, sí, perquè pagues un no sé què de Hisenda, però puntó, no, només ara demostra-m'ho l'escenari, el teu ofici que tens, eh? Mm. Això de la paraula professional és com tot, eh?
Sí, sí.
També
sí.
D'anar en compte amb això, eh? Aquí a Girona jo crec que no hi ha aquest tipus d'intrusisme perquè ells tenen un altre, el tema escènics, penso que és, no, escènics no, l'altre, una altra plataforma del Consell, escenaris, del Consell Comarcal, que també tenen aquest trampolí de subvenció per poder anar a pobles, que hi ha una sèrie d'ajuntaments que els trien, no? A Girona hi ha poques companyies professionals, més bé hi ha actors i actrius professionals, però que com companyies estables, podrien dir, professionals, no n'hi ha aquí, no. Jo crec que no, que no, aquí no ens hem trobat, no hem topat en aquest sentit, no? I una festa major, jo crec que a cada poble crec que hi ha. Si no, hi ha, no tenen un grup que ho fa, és el veí. I jo en aquest sentit crec que no hi ha cap problema amb ells.
No, ja, per altra part, sí, també veus... un moviment que jo, bueno, mirant les webs de determinades sales, veus sales que combinen la programació de teatre amateur i teatre professional.
Sí. La Pineda
ho fa, això. Sí, i per tant, bueno, també és una manera de donar-li el mateix valor. Bueno,
es fa, no? I això l'Ajuntament de Sant Gregori té molt clar. Nosaltres muntem la mostra amateur, que és amateur, i després el director de la Pineda, en Joan Duc, munta la part de companyies professionals i venen actors com en Buixaredes, l'Alquiller, no sé qui més, en Madaules... Vale, perfecte.
Però això també ho hem vist del Teatre de Bescanó, també però, quan veus la llista de programació i dius, mira, aquest... Teatre,
però Bescanó no té amateur, no hi cap... No, és més
professional.
Bueno, potser és més professional, no? Que no amateur, el Teatre de Bescanó, quan sí. no tinguis una mica d'amistat amb algú... No.
Pues devia ser una amistat, en aquest cas.
Algun grup sí, però no tots, sí.
A Saurrà també...
Molt professional també.
Però combinaven. Sí, sí, perquè...
Hi ha llocs que no... Bueno, que fan... El tècnic de cultura té la mania de fer... Bueno, no la mania, la seva... De buscar només companyies professionals. Però, bueno, què vols fer-hi?
A Figueres, bueno, el teatre, la Cate...
Figueres és diferent, no? La Cate sí que et pots presentar... La Cate sí que presenta el teu plantejament, el teu documentació i el vídeo, vull dir, i t'accepten, t'agafen... Això sí,
però bueno,
sí.
Pot ser que al cap de 15 dies jo hi vagi un grup professional i he vist
obres de
García Lorca professionals.
Allà tenen Teatre del Jardí, que és molt professional, i la Cate, que sí, que fa aquesta combinació que professional i amateur. Sí.
Però i després també, potser també on te sabeu que hi ha aquest poder, un lligam o una sinergia també a vegades entre el teatre amateur i el teatre professional, hi ha iniciatives interessants, no? Per exemple, el TNC, amb aquest el cicle 365 dones l'any, que volien visibilitzar figures femenines, que visibilitzar que la història, doncs, no estaven gaire visibles, dones catalanes, sí. doncs això, bueno, convidaven 20 directors de teatre amateur de Catalunya a treballar en aquest projecte, i després aquests directors podien fer la seva versió amateur, però en col·laboració. Vull dir que això és interessant. Bueno, perquè vaig veure també un espectacle del FITAC aquest any que era sobre això. També potser també hi ha una col·laboració interessant en aquest sentit, que hi ha grups amateurs que tenen un director professional, vull dir que opten per aquesta opció.
Home, no gaires, que jo recordi, ara estic pensant, no gaires. Una cosa és que t'assessorin un professional, i una altra cosa és que et dirigeixi tot un professional, i això val diners també.
Sí.
Jo crec que no, perquè els directors que conec de... tots bueno, són...
Hi ha el grup de teatre Casanec, per exemple, sí, que treballa amb en Marc, Marc Ciurana.
Sí, bueno, però Marc... Bueno, sí, es dedica, vale, sí, pot ser professional. Sí,
bueno.
sí, viu del teatre.
Sí,
viu...
també havia sí, estat amb...
Però, per exemple,
amb Bescanó també, amb aconsellar Alba...
A l'Alba Bescanó, Nina.
Sí, penso que havia estat també el grup.
Sí, o hi ven Dani Valentín, també, que havia sí. també dirigit, a... que és un professor del Galliner, que aquest també és... cobren en el bon sentit, sí, perquè sí. Escolta, el que dirigeixi, doncs cobro, a mi em sembla molt bé, però no tots els grups ho fan, eh? Sí. No tots, per exemple aquest dius de caçar perquè en Marc sempre els ha dirigit, deu tenir els seus tractes i doncs, en Marc es deu trobar a gust allà, no?
Sí, no hi ha
no, no és un... escolta, vine a dirigir-me aquesta obra i tal, no? Jo crec que cada grup s'ha d'espavilar, no? Amb el que tens, no? I el que tens és el que hi ha, a partir d'aquí. Noi, és així. Una altra cosa és l'assessorament, eh? Que a vegades sí que necessites, que a vegades fas un... Dius, ostres, com... Ve un i et diu, un professional, diu, el teatre és més fàcil. Pam. O sigui, Pep Alum no és professional, però Pep Alum és un director del Mirall amb una gran experiència, i un dia em va dir, quan van fer el Mocking Pot, va venir a veure, em va agafar notes, no? És com un professor, com un mestre, no? I em va dir, per què compliques la vida? Què vols dir? Aquesta escena, per què...
Menges més.
Sí, per què fiques aquí? Fes-ho més fàcil, fes-ho així, ja està. Hosti, dic, hòstia, doncs és veritat, Pep, tens raó, imagina't, no?
Sí, sí, et fa veure coses.
És l'experiència aquesta, no? Que, i ja et dic, i no és professional, però el considero un professional pels 50 anys que portarà ja al Mirall.
Passem a un altre... Un altre punt que és de parlar de la Federació Teatral, sí. Amateur Gironina, que n'ets el vicepresident, sí. Bueno, de fa anys, no? Vull dir...
No, jo porto 4 anys o així. Havia en Dani Sancho, ara jo vaig entrar amb ell per ajudar, bueno, penso que em vaig jubilar, bueno, no, després, fa 4 o 5 anys, per ajudar-la amb el tema, tal, ja es coneixíem amb fa anys de Dani Sancho. A veure, la federació nostra actualment, i som 4, hi ha en Dani Sancho, que és president i no està a cap grup de teatre, en Jordi Ferragut, que és el director i actor del Centre d'Arbúcies, i en Pep Alum, que és el director del Mirall, i jo, no? I nosaltres fem la junta directiva, que és el que intentem perquè la federació funcioni. Com funciona la federació? Actualment té 38 grups associats. Cada grup paga una quota i nosaltres des d'aquí la federació dona recolzament primer a la campanya de teatre, que aquesta campanya de teatre, com ja saps, se seleccionen 15 companyies i cada companyia té una subvenció, bueno, depèn de la teva, del teu treball que hagis fet aquest any, te poden donar 5 o 4 o 3 subvencions. Són 500 euros que paga la Diputació, més 250 euros que te paga la institució que te contracta. A partir d'aquí després hi ha un jurat, que aquest jurat està composat per el director del Galliner, el director del FITAC, dos actrius professionals, una és l'Àngels Buisac, de La Planeta, i l'altra em penso que és la... No me'n recordo.
La Txell Llanes.
La Txell Llanes, sí. I després hi ha en Dani Sancho com secretari del tema, no? Ells trien. Normalment es presenten entre 20 o 24, o 20, a vegades 25 companyies. Aquí estem... La campanya està determinada per la Diputació, però recorda que fa 2 anys érem la Casa de Cultura. La Casa de Cultura va desaparèixer com fundació. I depenem tot de la Diputació, que ens ha fet un tom, que no, entre papers, certificats, no sé què més. I abans el contacte amb la Casa de Cultura era diferent. Fins i tot no fa 2 anys nosaltres, aquesta junta, havíem programat una sèrie de coses molt interessants pels grups, com eren, ja teníem fet una llista de directors que havien contactat professionals perquè poguessin ajudar totes les companyies de teatre que volguessin d'aquí a Girona, de la federació. És a dir, tu estàs muntant la teva obra i dius, hòstia, necessito un assessorament, aviam, qui trobo de director aquest, ja havien pactat un preu i tot, després també que un actriu o un actor vingués vingués a... Diu, hòstia, quina obra puc fer amb l'elenc que tinc, no? Pues escolta, mira, aquest tipus d'obra o tal, no? Aquest tipus d'assessorament ja el teníem programat, el teníem fet, el teníem pressupostat, i a més havíem... teníem una idea de convocar un concurs de microteatro, és a dir, perquè tothom pugui escriure i tal, no? Molt bé. Però què passa? Ja saps el que passa sempre, no? Que quan diuen, no hi ha pressupost.
Yeah.
I llavors... varen dir, ostres, però no us preocupeu, aviam l'any que ve. I varen dir, bueno, farem com un ordenador, agafarem aquest, això, ho ficarem a la paperera de reciclatge, però no l'eliminem. I el tenim allà encara. Però va ser una pena perquè era un projecte molt maco. Perquè aquí sí, perquè no podem més, no? Encara que la Federació de Teatre també disposa d'un... de totes les quotes i la bona administració que fem, perquè tampoc ens dediquem a anar a dinar sin sopars, eh? La Junta, llavors tenim uns diners... que llavors disposem, escolta, si vols fer un curs de veu o un curs de no sé què més, doncs que la federació nostra us pugui ajudar els grups econòmicament. I després, bueno, tot un assessorament amb el que puguem de drets d'autor i aquestes històries. I ja està, i la campanya, doncs hi ha una web, hi ha una logística, hi ha un recolzament quan fas una mostra... i anar fent. Normalment presentem una memòria cada any a la Diputació de Girona perquè vegi que aquests diners no s'han gastat en tot, amb la publicitat que han fet a cada poble on t'anà cada grup, cada lloc. T'asseguro que s'han fet totes les subvencions assignades, que són unes 45, més totes sense subvenció, perquè molts de llocs ja no tenen, el grup no tenen subvencions i pacten uns preus. Total, que arribem a fer 80 o 90 actuacions a diferents, tots els grups, als pobles gironins, totes les comarques gironines. I fins aquí. El que passa que la cultura ja saps que, en fi, no és el futbol.
No, exacte.
Vale.
Després, bueno, ja aprofitant, perquè després ara també ja entrarem a dintre parlant-se del grup que ara dirigeixes actualment, Increscendo. Aquí has parlat de formació dintre del que és la federació. Quina importància creus que té la formació pels grups de teatre amateur?
Molta. Jo crec que sí. Però és que a vegades som una mica narcisistes també, que ens pensem que en sabem molt, també t'ho dic, eh? No, en sabem, no sé què. No, perdona. Primer comencem que la veu no la sabem fer anar pel diafragma, poso't un exemple. Segon, el físic, els moviments de físic d'actuació tampoc en sabem, perquè som amateurs, ostres, tampoc, no, saps què vull dir? Tenim un límit amb els coneixements. Aleshores és molt bo que vingui una persona, que un professional que sap i que et digui, no, vull dir, la veu l'hem de fer pel diafragma i ara practiquem, fa del curset, els moviments que has de fer és aquest, no sé. I això jo crec que és importantíssim, la interpretació, ajudar la direcció. Moltes vegades tu quan dirigeixes dius, ho vull fer-ho, aviam, com ho faig, com ho plantejo el text, com poso la posta en escena, com és, no? I a vegades arriba un moment que es fem un, no?, com un nus i dic, hòstia, no me'n surto, no? Fes-ho així, i dius, hòstia, és veritat, saps? I jo crec que això és... jo crec que és important. El que passa és que nosaltres ojalà poguéssim donar més oferta de formació als grups, però noi, no arribem.
Sí, sí.
És perquè hi ha problemes econòmics, saps? Amb la cultura, sobretot.
Perquè ara, ja enllaçant ja parlant ja d'Increscendo, per exemple, ja en parlarem una mica de la filosofia del grup, però ja que hem parlat de formació, vosaltres, per exemple, heu fet formació global de tots els actors, han vingut professionals, sí, així, a fer-vos formació dintre del grup?
No, ha vingut, per exemple, va venir una vegada l'Elisabet Cuchetier per fer-nos allò del crom que sap fer ella, no? Varen començar, i que en Pau descansi amb la Cristina Cervià, es va començar a fer el curs de diafragma de la veu, però no va poder acabar, no? I algun, ja no me recordo més, algun curs més, i després, independentment, actors i actrius han anat a fer cursos ells, no? Sí, o a la Beckett o aquí a Girona al Galliner o altres llocs, no? Que també és important això, que tu individualment tu individualment també si ho puguis fer-ho, ja no és el grup, sinó que també puguis fer-ho.
Després jo te parlo de les obres que he vist d'Increscendo, la Cantant Calva, que la vaig veure en el FITAC, Cendres, la versió de 2017,
sí,
que havia fet dues
versions,
Un dia qualsevol, que a més a més la van portar aquí al teatre, sí, del centre,
exacte,
de Sarrià, Mocking Pot, són les que he vist. Jo aquí, és la meva opinió, i veig un estil força semblant, no? Vull dir, que deu ser l'estil Rafael Nieto, potser.
Sí. Sí. Sí, perquè la història comença que jo el 2010 estava molt, molt feliç, que era actor del safreig, que per cert, quan parlaven del ditiramba i el safreig, això es van fusionar els dos grups. Va haver-hi un moment que el safreig no tenia actors i el ditiramba no tenia actrius. Ah. Llavors es van fusionar, i que va ser quan van fer la primera obra, que la va dirigir en Jordi Sala, que era Un marit ideal, d'Oscar Wilde. Després van fer La tempestat de Shakespeare i tal, no? Però va ser això, una fusió. Pues jo estava molt tranquil i llavors l'Ajuntament em va dir, volem muntar el Remences. Diu, no sabia pas què era el Remences. Sí, perquè la part aquesta de la vall del Llémena havia Granollers de Rocacorba, hi havia la casa d'en Pere Joan Sala, que hi havia un hostal capdil del Remences. I dic, jo vull que dirigeixi, sí, perquè l'Ateneu ja ha fet els guions i tal. Diu, però no m'atreviria pas. Sí, home, sí, va, tal. Bueno, al final tanta pressió i tal, bueno, va. I vaig començar aquí a dirigir els Remences. Els Remences havien les quatre actrius d'Increscendo, que era el primer any que havien fet una obra que es deia La Bardissa. I bueno, van veure i tal, diu, escolta, i bueno, va acabar el tema del Remences, que al final en sé molt, eh? Vaig fer-ho 4 anys, després ho ha fet una altra persona, una professional, la Marta Parramon, que ja ho va fer-ho ella.
Està en el grup de Cartellà, no?
Sí, és la directora de Cartellà, i a més està a Vic, és professora, sí, sí, i tal, sí. I vaig dir, Marta, agafo tu, perquè jo ja...
Sí, sí.
Ja és així, no? I em van dir això, dius, ostres, podries dirigir? Dius, ostres, no hi vas dirigir més el grup, jo com vols que dirigeix? La direcció em feia... Però bueno, vaig tenir tanta pressió entre la família que podies fer alguna cosa per aquí al poble, perquè sempre estàs fora fent bolos amb altres grups i tal, al final... I vaig veure que ja es van venir gent, o actors, que començaven a fer teatre dels Remences, i vaig veure una... Ostres, vaig dir, els agrada el teatre, no?
Hi ha potencial.
Sí, no, més que potencial, és dir, primer estimen el teatre. Hòstia, no? Sí, sí, el que tu vulguis, el que tu diguis... Dic, ui, saps allò que dius? Uf. I vaig dir no... I llavors vaig plantejar el tema de dir, a veure, com que hi havia uns que havien fet teatre i altres encara no, sinó que començaven a dir, l'ideal seria no fer una obra. Anem a fer peces curtes, i com que teníem en Miquel Boigues, que és un guionista, Miquel, tu vés lligant i fem-ho així, i és molt millor que ells facin, un actor pot fer 2 o 3 papers, un altre pot fer 1 o 2, i te vas curtint. I així ho hem estat fent durant...
Sí, la línia de cendres, no?
Sí, exacte, era això. La primera va ser Relacions, que també era obres de Steinberg, però ja hi vaig ficar Steinberg, Chekhov, ja de nivell, que després també va sortir el tema de les dones, perquè aquí també ens van comprometre amb denunciar la violència de gènere. I ja van començar a fer amb veu de dona, que va participar la Carme Gubau, amb un dels monòlegs, sí. Uh-huh. Va ser la primera, després van fer Dones, l'altra cara del mirall, que ja va ser, i Abismes, que va ser una crueltat brutal fa 3 anys, perquè va ser aquella que et va dir això és la violència de gènere, no? I era un compromís, perquè a l'Increscendo hi ha més actrius que actors, eh? I em sembla molt bé, a més. I al final, quan vaig veure que més o menys el grup tenia un equilibri, que ja estava equilibrats tots, van fer la primera obra que va ser llarga, no? Que va ser de Molière, El casament per força. Bé, ja va funcionar bé, i després ja es van anar amb una de Woody Allen, el Neurotis de Parc Central, molt bé, després ja va venir, bueno, la cantant Calva, que van tenir, bueno, aquesta va anar molt bé, van tenir diversos premis, i després ja, a partir d'aquí, quan van venir a Sarrià de Dalt, un dia qualsevol, ja la va dirigir la Mònica Arnau.
Sí, sí, sí.
Per què? Perquè jo ja em plantejava de dir, o comença a entrar gent jove aquí o nosaltres anirem aviat amb el bastó i has de deixar.
Però, perdona, la Mònica la va dirigir molt bé, però es veia el teu estil allà, eh?
Bueno, home, perquè ella, esclar, sí. Suposo que aprèn que ha estat amb mi, no? Però ara ja que... Ara, bueno, també, bueno, aquesta de Nua, que també l'ha dirigit ella, que és aquest cabaret que ha muntat, que és que molt bé, perquè a més anem, mira, el 8 de març anem a Caldes de Montbui, que ens ha seleccionat, està molt contenta. Pobre, a més me n'alegro molt. I, bueno, ja ha anat aprenguent, també, però jo sempre li dic, Mònica, ets tu, la teva creativitat. I a més li dic sempre, creu en el que fas, no fotis cas de lo que et diguin. Tu creus en això? Tu creus? Perfecte. Ara, quan comencis a dubtar, no. Saps? I sí, sí, i... perquè hem de renovar. Tu deies Joan, parlàvem i deies que falta gent jove. Falta gent jove perquè si no els hi donem una oportunitat quedarem sense gent jove.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I aleshores ella, doncs, bueno, han entrat... I també el tema és que entren més actrius que actors, eh? També més joves, més noies fan teatre que no nois. Nois és molt difícil trobar-los. I jo vaig marcar un estil de dir, escolta'm, a veure, vodevils i tal, jo no em vull fer, eh? Vaig dir-ho, personalment no, no. Oh, però no, perfecte i tal, tothom feia cas. Fem, vinga, doncs, pues, amb boquim pot, no vegis, perquè Peter Boyce... Clar, què passa? Que són textos que tu els pots adaptar molt bé i jugar, a més... amb l'equip de gent, perquè entre tots pots fer-ho, no? Peter Boyce te diu, entra aquest i no et diu res més, entra el govern o tres fantasmes i no et diu res més, i llavors t'adona això de que tu puguis deixar anar la imaginació i fer-ho, saps?
Perquè no, en alguns hi veus i poses molt el personatge de clown, no?
Sí, el Mocking Top era necessari posar-li, sí, sí. Per què? Perquè era una farsa.
Sí, sí.
Perquè i el Mocking Top, a més, era un tema molt curiós, perquè era un home que era un burgès i que la policia, a més, era un moment aquells oportuns del teatre crític, que també es fa falta, de que la policia el agafa per error i el foten a la presó. I tu dius, quantes vegades ha passat? I aquests, sí, sí. Aquesta persona l'han destrossat totalment. Això fet amb la farsa de Boyce, amb aquest humor, que necessitava clown, no? Necessitava pallasso, necessitava... i bueno, i al final...
No, va sortir.
Sí, sí, a mi em va agradar, molt, perquè van riure molt. Quan rius, quan tu ho fas i rius, ho estàs guadint, no?, el teatre. Però, bueno. Però és això, no?, i el grup també és important mantenir la continuïtat. De tu, portem 15 anys ara, però, bueno, continuem siguent més o més els mateixos, més les incorporacions. I tenim sort.
Jo el que veig bé també és això, aquesta implicació en coses, no? Vull dir, com, sí, sembla que fem unes obres més de recorregut, però després això aquest projecte de les dones...
Sí, home, això era important. Eh?
Sí, però seguint a vegades amb projectes paral·lels, no? Suposo que seria això, no?
Home,
això
esteu fent. Jo crec que el teatre necessita... Tu en un escenari pots cagar en el que vulguis i pots criticar a qui vulguis, en un escenari, perquè és la llibertat d'expressió que tenim. I si no ho fem així... Pues bueno, és que el teatre és l'essència d'aquesta, no? la crítica social, la crítica política. Avui en dia també jo personalment veig masses musicals, però bueno.
Sí. Però bueno, pues és un plaer parlar amb tu de teatre, ens hi estaríem molta més estona, sí. Però estem aquí una mica limitats per lo que és la duració del programa.
Molt bé, jo donar-te les gràcies per l'oportunitat de poder parlar de la federació i d'en Crescendo. I bueno, ja saps que sempre t'invitem per vinguis a veure les nostres obres.
Pues molt agraït per haver,
igualment, Joan,
haver vingut aquí a parlar del tema que ens agrada a tots dos, que és el teatre amateur i el teatre en general.
Exacte, el teatre, allò que estimem.
Exacte. I fins aquí el tema del mes del programa La Quarta Paret del febrer.
Les recomanacions del mes. Com que avui hem parlat del teatre amateur, volem centrar aquesta secció de recomanacions en recomanar-vos teatre amateur. A la província de Girona hi ha molts grups de teatre amateur. Ja ens ha indicat en Rafael Nieto, en la secció del tema del mes, que la Federació Teatral Amateur de Girona té 38 associats. També està clar que hi ha grups amateurs que no estan associats a la federació. Això vol dir que en aquest moment hi ha multitud de grups de teatre amateur gironins que estan fent bolos de les seves obres. Cada grup i els seus ajuntaments o entitats que programen aquestes obres fan la seva publicitat. Hi ha també iniciatives que permeten veure a la província de Girona, en un període breu de temps, diverses obres de teatre amateur en un mateix teatre. Ens referim a les mostres de teatre amateur i als concursos de teatre amateur.
Precisament, la Federació dona suport a l'organització de mostres de teatre amateur on conflueixen en breu espai de temps diverses representacions que formen una sola oferta teatral. Així s'incentiva l'assistència de públic al teatre mitjançant una programació atractiva i diversa i amb descomptes i abonaments. Així, per exemple, amb la memòria del 2024 de la Federació Teatral Amateur Gironina es fa referència a la celebració de l'any 2023 en diverses mostres de teatre a la província: Sant Gregori, Caldes de Malavella, Olot, Riudellots de la Selva, Corçà, Sils, Vidreres, Fornells i Figueres. Recordem que precisament al nostre teatre del centre de Sarrià es van celebrar fins a 30 edicions de mostres de teatre amateur.
Val la pena anar seguint la programació de les mostres de teatre que es celebraran a la província aquest 2025, especialment les més properes. Així, durant el mes de febrer i març es celebra la 30a mostra de teatre amateur Rafael Anglada a l'Auditori Santa Coloma de Farners. Les representacions sempre són a les 18:30. Així, el 9 de febrer es representarà l'obra El mètode Gronholm amb el grup de teatre Casanenc. El 16 de febrer, No et vesteixis per sopar amb l'associació Quart i Acció de Quart. El 23 de febrer, Actrius amb el grup Increscendo de Sant Gregori. El 2 de març, Sota la catifa, amb UBC Teatre d'Arbúcies. El 9 de març, El malalt imaginari amb la inestable Seretana de Teatre de Puigcerdà. El 16 de març, Maria Rosa amb el grup de teatre L'ACR de Fals. I el 22 de març, Parlem de dones, amb l'agrupació teatral La Clau de Santa Coloma de Farners. Per tant, aquí hi ha tela per anar veient teatre amateur. I en tenim una altra mostra, perquè en el mes de març tenim la 6a mostra de teatre amateur de Riudellots de la Selva en la programació de, durant 4 diumenges d'aquestes obres de teatre, sempre a la mateixa hora, a les 18 hores. Així, el 2 de març, Besos, amb el grup La Laguna Teatre de Sils. El 9 de març, Molta Merda, amb el grup de teatre Centre d'Arbúcies. El 16 de març, Xeflis, amb el grup Massa Teatre. El 23 de març, Actrius, amb el grup Increscendo de Sant Gregori. I en quant als concursos de teatre amateur, propers dintre la província de Girona, tenim el concurs de teatre amateur Arturo Mundet de Sant Antoni de Calonge i el concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Per tant, aquí també hi haurà tota una llista d'obres per anar a veure, igual que si fos una mostra, però que és un concurs, per tant, també donen l'opció, hi ha un premi del públic, per tant, si aneu aquí, a més, podreu votar, valorar l'obra que heu vist, mirar si us ha agradat més o menys.
Finalment, acabem aquesta secció de recomanacions informant de les properes representacions de la divertida comèdia Bandarra, amb el grup de teatre L'Olla dels Maiquets, de Vilablareig, amb una actriu i un actor sarrianencs, la Griselda Palomeres i en Joan Puigmal. De què va Bandarra? Poques persones al món són capaces de muntar un gran embolic per saltar-se alegrement el protocol de visites d'una consulta mèdica. Una d'aquestes persones és la Berta. La Berta és una dona de gran inventiva i un matí la posa en pràctica amb totes les seves conseqüències al gabinet dental del doctor Martí Pujals. De fet, la Berta és una d'aquestes pacients que a ningú li agradaria trobar-se en un consultori. Si encara no heu vist la divertida comèdia Bandarra, teniu l'oportunitat de veure-la. A Vidreres, el diumenge 9 de febrer a les 6 a la sala municipal del Teatre del Casino i a l'Escala, el diumenge 16 de març a les 6 de la tarda al Teatre del Cert.
Un moment,
Què passa?
Que el dia 16 de març hem d'anar a Barcelona, que Ona Sarrià organitza un autocar per anar a veure el musical El dia de la marmota.
Ah? Macatxis, vaya coincidència. Què hi farem?
I fins aquí les recomanacions del mes. Abans de convidar-nos, volem aprofitar per recordar-vos la nostra pàgina web. Preneu nota. parlemdeteatre.cat. A parlemdeteatre.cat trobareu notícies i tots els àudios dels nostres programes de la quarta paret. També aquesta web inclou notícies i informació del Club de Lectura llegit al Teatre de la Biblioteca Emília Xargay de Sarrià. I fins aquí el programa del febrer de la quarta paret. Ens trobarem de nou el dimarts 4 de març. Tanquem el taló. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit!